Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Onze i 14 minuts avui a ple. No és que hi hagi, o menys sobre el paper, punts d'especial transcendència, sí que els diem. Per exemple, fa quatre dies en parlàvem a través dels titulars del diari de Vilanova. Entre els punts que ha d'aprovar l'ordre del dia del ple hi ha l'aprovació del conveni relatiu a un nou emplaçament de la benzinera de Repsol, de la benzinera que estava situada a Can Pericú i que serà construïda a la recta de la Mata. Bé, de fet, hi ha l'aprovació del conveni relatiu a un nou emplaçament i condicions de la concessió de manial a favor de Repsol comercial, etc., que es tracta d'aquesta qüestió de la benzinera. Entre també subvencions de diferents entitats sitgetanes perquè puguin organitzar activitats al llarg d'aquest 2008 i altres coses en relació amb convenis i àmbit administratiu. Vam presentar els punts més destacats d'aquest ple municipal el passat divendres al portaveu del PSC, Armand Paco, i també al portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, en Gavi Serrano. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, i van fer una miqueta el llistat dels punts que l'equip de govern doncs considera més destacats d'aquest ple. Doncs començant precisament per aquesta permuta d'una finca als Plans d'Aiguadols, afectada pel futur soterrament de la via del tren, una finca que està al costat dels Mossos d'Esquadra. No va sortir el tema de la benzinera de Repsol, i sí que va sortir, per exemple, l'aprovació del Compte General del 2006, la modificació del centre de dia per millorar-ne els serveis, també l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de l'antic Xic Golf, que entre altres coses inclourà la recuperació d'aquell pas entre la Galeria Les Voltes, el carrer Parellades i l'interior de la zona per accedir al carrer Joan Tarrida, per dalt, és a dir que...
Com fa d'anys!
Sí, sí. L'aprovació definitiva del mercat de segona mà o el darrer dels convenis amb una de les empreses del mercat nou, doncs finalment tothom ha signat, i les obres, evidentment, doncs, com comentaves abans, dimecres tindrà lloc una visita d'obres a la qual doncs esperem assistir amb el casco pertinent, però que no ens passi res. Gavi Serrano, el portaveu d'Iniciativa, també va destacar que aquest és un ple tranquil, on a part del tema del mercat, doncs s'aprova uns convenis amb tres entitats que, doncs, tres entitats que ara així de memòria...
Les comentem: un conveni amb els Amics de la Sardana, per la programació sardanista del 2008, que importa 15.000 euros, un altre amb la Colla Jove de Castellers de Sitges per la celebració d'aquest 15 aniversari, que importa 9.000 euros, i un altre per Joventuts Musicals, hem de suposar també per la programació d'activitats d'aquest any, que importa 44.000 euros.
Va comentar Gavi Serrano que pels Amics de la Sardana, a més, s'han incorporat activitats que fins ara no hi eren en aquest conveni, i que pel tema dels castells, ho sentirem després, la subvenció específica pels actes del 15 aniversari no s'ha inclòs en aquesta subvenció.
És la subvenció ordinària. Per la resta de l'any.
Això mateix. I per últim, doncs, també destacava Gavi Serrano l'encomana de gestió a la Societat Sitges Model 21 per la remodelació de centres educatius, concretament de l'escola Esteve Barratxina.
Ara comencem?
Doncs comencem escoltant de manera ampliada aquestes consideracions sobre els diversos punts que feien primer Armand Paco en nom del grup del Partit dels Socialistes, i a continuació Gavi Serrano en nom del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds.
La primera qüestió que volia fer referència és l'aprovació d'una permuta en l'àmbit del planejament executat ja de Plans d'Aiguadols. Estem parlant d'una finca que permutem per una altra, una és de titularitat municipal o pública, l'altra és de titularitat privada, que va quedar afectada pel soterrament o la futura traça del soterrament de la via del ferrocarril. Com a conseqüència d'aquesta afectació, ja des de pràcticament l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana l'any 2006, vam establir converses amb el propietari de la parcel·la afectada, i jo diria que amb satisfacció hem aconseguit arribar a un acord de canvi, de permuta, de passar a ser dotació pública la que abans era privada i a l'inrevés. Això vol dir que al costat de l'actual emplaçament de l'actual edifici de la caserna dels Mossos d'Esquadra és on hi apareixerà una parcel·la de titularitat privada amb un destí, un ús que és estrictament comercial. I al costat d'aquesta, per tant, la que queda afectada pel soterrament de la via del ferrocarril és la que passarà a ser de titularitat municipal. com a fet destacable no només arribar a un acord amb el propietari, sinó també avançar que estem tancant ja la negociació també amb aquest mateix propietari, perquè d'aquest canvi de parcel·la se'n desprèn una major edificabilitat a la que passarà a ser titularitat privada, i per tant això s'haurà de compensar mitjançant una aportació econòmica, que en el moment que estigui tancada i arribem a l'acord, doncs també es farà esment. La importància d'aquesta modificació entenem que és un doble sentit. Primer, perquè aconseguim resoldre una problemàtica que se'n va derivar de l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i la segona, perquè permetrà a futur doncs tirar endavant per part del propietari de la parcel·la de la possibilitat de fer una actuació de col·locar o d'obrir un centre comercial. Un centre comercial que en aquests moments, donada la tipologia que nosaltres podem autoritzar de ser inferior sempre als 20 metres quadrats, perquè si no, automàticament haurien de demanar permís a la Generalitat i això ha d'entrar dintre del que s'anomenen els PTSEX, però que en qualsevol cas, si al final arriba a bon port el tema de tirar endavant un centre comercial, el que sí servirà és per donar major servei amb el barri d'Aiguadols i també diria jo de les Cases Noves. La segona qüestió de la qual volem fer esment en aquest ple és l'aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2006. Val a dir que algú podrà sorprendre que aprovem el compte general de l'any 2006, però aquest retard a l'aprovació del mateix és conseqüència de l'aplicació de la utilització d'un nou programa informàtic i de la migració de dades d'un programa antic a un programa nou que ha fet endarrerir totes aquestes operacions. Així molt ràpidament, el tancament del compte general de l'any 2006 és preceptiu per poder enviar-ho a la Generalitat de Catalunya al síndic de comptes per la seva fiscalització, per tant és una obligació que tenim tots els ajuntaments, i en definitiva el que fa el compte general és fer la radiografia del resultat pressupostari que es va produir en l'any 2006, que va ser positiu, donar compte del pla de sanejament que nosaltres vam tenir l'obligació d'acollir-nos en l'any 2004 i verificar que s'estava complint en els seus paràmetres, i diguem-ne poca cosa més, no? L'altre tema que també ens mereix ser comentat és l'aprovació provisional d'un expedient de modificació d'ordenança fiscal pel que fa referència al servei del centre de dia. Aquesta modificació és conseqüència dels majors serveis que es donaran al centre de dia, perquè podran ser utilitzats dissabte i diumenge, i a més perquè s'habilita una hora extra de 8 a 9 del matí per a aquelles persones que vulguin ja assistir o romandre en aquestes dependències. Per tant, com a conseqüència de majors serveis en quant a horari i després en quant a prestació dels mateixos, doncs entenem que s'ha de modificar l'ordenança fiscal. De tot plegat, la regidora encarregada d'aquests temes els hi donarà major informació segurament en l'acte de ple, però com a mínim sí que volíem fer notar doncs que aquesta modificació de l'ordenança fiscal obeïa precisament a una major quantitat i qualitat de serveis. Un altre tema que també que pensem mereix atenció és l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de l'entorn del carrer Joan Tarrida, és a dir, l'antic Xic Golf. Ja saben vostès que des de fa bastants mesos s'està enllestint una nova construcció, una construcció que aquest pla especial havia d'acabar de definir, que no és altra que la creació d'un conjunt d'oficines i la instal·lació d'un bar-restaurant a la planta baixa. El fet més important, a banda de concretar els usos, era veure com quedava l'espai interior. Un espai interior que, si vostès recorden, abans comunicava amb el carrer Parellades. Doncs bé, el Pla Especial Urbanístic acaba concretant com serà aquest espai interior, acaba concretant aquesta connexió entre el carrer Parellades a través de la Galeries de les Voltes, penso que són, i el carrer Joan Tarrida, i a més especifica molt clarament que malgrat ser l'espai de titularitat privada, l'ús en serà públic. Per tant, vol dir que qualsevol podrà gaudir d'aquest entorn, però això sí, la propietat del mateix roman en mans de les empreses, dels propietaris que estan tirant endavant l'edificació. El que fem és aprovar definitivament aquest pla especial després d'haver passat ja en dos cops pel ple de l'Ajuntament. I finalment també comentar-los des de l'àrea del territori i medi ambient l'aprovació definitiva del reglament del mercat de segona mà, un mercat de segona mà que, si recorden vostès, ja ha tingut una primera edició que ens ha anat força bé i que després d'aportacions o les diferents aportacions dels grups polítics hem aconseguit una redacció definitiva i per això passem l'aprovació definitiva del llur reglament. En les properes setmanes tindrem lloc la segona tongada o la segona mostra d'aquest mercat de segona mà, del qual volem fer 4 a l'any, i el que nosaltres fem en aquest moment és reglamentar les activitats o l'actuació que s'hi produirà a l'entorn d'aquesta activitat. I finalment també dir-los amb satisfacció que en el ple del proper dilluns ratificarem el conveni, l'últim dels convenis signat amb l'última empresa que quedava en l'àmbit del mercat municipal. Ja hem pogut veure en el decurs d'aquesta última setmana, sobretot, que allò ha patit un procés de transformació molt més evident encara. Fins ara estaven treballant a l'interior, ara ja s'ha vist l'actuació a l'exterior. Actuació a l'exterior que significa la modificació de les rampes d'accés a l'aparcament, que passen a l'altre extrem, però que per poder-hi treballar i actuar en el sector que han vist que s'han derrocat ara necessitaven la signatura d'aquest últim conveni. Bueno, això s'ha produït, ja no hi ha més propietaris pendents de signar amb l'Ajuntament i per tant ara hem de confiar que les obres avancin al ritme i amb la celeritat que tots esperem. Jo en principi no tinc més comentaris a fer-los, només, si m'ho permeten, al final de la intervenció del company d'Iniciativa sí que els hi voldria fer 5 cèntims de les últimes novetats en relació als temes de la sequera, perquè hem tingut oportunitat de trobar-nos aquest dematí amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge, que ens ha lliurat un dossier prou exhaustiu de com estan anant les coses i quines són les últimes mesures que es pensen tirar endavant i pensem que són interessants per qualsevol ciutadà. Gràcies.
Bé, bon dia. Jo crec que tenim un ple tranquil quant a temes. Per molt breument, jo crec que per on acabava el meu company Armand en el tema del mercat, jo crec que terminem un procés, ara ja no hi ha cap problema administratiu, no? Que jo crec que ens quedava l'últim conveni. Això demostra que l'actitud del govern de tirar endavant l'expedient d'expropiació va ser encertat, perquè el moment de posar-ho per davant aquest expedient d'expropiació, al moment vam trobar la facilitat per signar aquest conveni amb el propietari. Per tant, jo crec que va ser un encert, no? Des de la regidoria de Cultura i Cooperació portem 3 convenis. Com vostès saben, l'Ajuntament de Sitges des de fa molts anys col·labora amb les seves entitats culturals i col·labora de dues maneres diferents, amb la convocatòria de subvencions, que encara és vigent la convocatòria per totes les entitats, i sempre s'han fet 3 convenis amb 3 entitats, diríem, per la seva importància i sobretot per l'activitat que desenvolupen, que són el que seria l'Agrupació Sardanista, la Colla Jove de Castellers de Sitges i també a la Joventut Musicals. Són les 3 entitats en les quals signarem conveni l'Ajuntament i les entitats. A diferència, bueno, com a modificació de l'any passat, ho van dir també en el pressupost, en el ple dels pressupostos, la intenció del govern era augmentar la partida i les subvencions a les entitats culturals. I, per tant, el que proposem és un augment, que ja proposàvem en els pressupostos, que va a partir del 12%, no? Que augmenta algunes entitats del 12-15% i l'agrupació sardanista que augmenta un 36%. No és que sigui un 36% perquè sigui l'increment, sinó també perquè hem incorporat dintre del conveni altres activitats que fins ara no hi eren, no? I per tant estaríem parlant de que totes les entitats han tingut un augment d'un 12% o un 15% i que únicament amb l'agrupació sardanista, perquè l'afegim activitat, però es produeix això, no? També cal recordar que la Colla Jove de Castell de Sitges celebra el seu 15 aniversari i que això anirà amb un acord separat, no? Que vam tenir, l'alcalde va tenir una reunió amb els representants d'aquesta entitat i ja vam acordar pues, el suport que li donaríem a la Cosa Jove i que seria un suport que es donaria des d'alcaldia, es donaria de la regidoria de cultura i es donaria de la regidoria de festes, no? I que per tant entre els tres departaments donarien suport a aquest 15 aniversari. I ja per acabar, jo crec que també en el ple passem una encomana gestió a Sitges Model 21, que és una encomana gestió sobre el tema de remodelació de centres educatius, que jo crec que és important perquè, primer perquè es plantegem i li demanem a la nostra societat municipal que faci tota una proposta d'estudi de remodelació del Barratxina, del Col·legi Barratxina, i per tant estem demanant un estudi complet de remodelació perquè és voluntat del govern i sobretot de l'alcalde com a regidor d'educació i a més d'alcalde pues, que sigui en aquesta legislatura poder remodelar l'Esteve Barratxina. I després també pues, donar-li l'encàrrec a aquesta societat perquè a l'època d'estiu pues, faci les modificacions i obres de millora de les escoles.
Escoltat en primer lloc el portaveu del PSC, Armand Paco, i després el d'Iniciativa per Catalunya Verds, Gavi Serrano, fent referència al que ells entenen són alguns dels punts més destacats de la sessió ordinària de ple municipal que tindrà lloc avui.
Efectivament, i encara, doncs, respostes d'una de les preguntes que se'ls va fer, els van matisar encara, o van entrar una miqueta més en un d'aquests punts, que és concretament l'ordenació, les novetats de l'ordenança de civisme, que s'incorporen en el ple d'aquesta nit. Armand Paco ho explicava.
La modificació sobre l'ordenança de civisme fa referència a alguns apartats, per exemple, en relació a la tenència d'animals domèstics, a determinats comportaments. Jo aquí tinc l'ordenança, la veritat és que no us he volgut fer 5 cèntims de les modificacions perquè segurament sortiran, i propostes de modificació que van en el següent sentit. Per exemple, els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o els balcons. És a dir, hem detectat que hi ha gent que li agraden molt els animals de companyia, particularment els gossos, però quan se'n va a treballar els deixa en un balcó amb un celobert. Doncs precisament aquest tipus de comportaments volem que no es produeixin. És a dir, si un ha de ser responsable per tenir un animal de companyia, el que no pot fer és tenir-lo doncs, 10 o 12 hores a casa tancat en un balcó. La segona modificació que es fa de l'ordenança diu el següent: ningú no ha de provocar sofriments amb el tractament dels animals o causar-los estat d'ansietat o d'acord amb la normativa vigent sobre protecció dels animals. Era un apartat que potser no havia quedat suficientment ben recollit a l'ordenança i per tant el que fem és redactar-lo d'una altra manera perquè quedi més clar. Les altres modificacions fan referència, també pensem que un tema important, al tema de donar de menjar als animals, i en aquest sentit està absolutament prohibit excepte que alguna autorització municipal així ho estableixi. I en aquí permeteu-me estendre'm una mica més. No és bo que es doni de menjar als animals. No és un acte de pietat envers l'animal. Ans al contrari, ens provoca problemes. És a dir, veure gent que dona de menjar als animals el que fa és proliferar colònies, sobretot de gats, i aquest no és el camí. Embruten els carrers, prolifera més els gats, i per tant hi ha convenis signats entre l'Ajuntament i alguna entitat que se n'en cuida d'aquests tipus d'animals, que són els que han d'intervenir. Pensem que intentar erradicar aquests comportaments de les persones és el que toca fer i per tant s'han de recollir de manera explícita en aquesta ordenança. I en l'última modificació textualment diu el següent: en cas d'incompliment del que disposa l'apartat anterior, és a dir, aquella de donar de menjar als animals, els agents de l'autoritat municipal requeriran la persona propietària o posseïdora de l'animal perquè procedeixi a la neteja dels elements afectats sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. És a dir, l'Ajuntament ha de ser molt més dur i entenem que ser més dur vol dir sancionar aquest tipus de comportaments. No és un acte de pietat, insisteixo, donar de menjar a un animal. És un greu perjudici des del punt de vista sanitari i des del punt de vista social, perquè el que fa és que aquests animals proliferin més a la via pública, cosa que no volem ningú de nosaltres.
Aquesta és una reflexió que té molts anys, perquè sembla que recordem fins i tot Anna Valls, que ho comentava, totes aquelles persones que, diguem-ne, això, no sé si dir per caritat o per sensibilitat, etc, donen de menjar als animals i acaben fent més mal que bé, des del punt de vista de sanitat pública i de control, no sé si dir si de plagues o de colònies de determinats animals, com ha estat el cas dels gats en molts indrets de Quisitges. Queda però encara un tema fonamental, que és el de la sequera.
Efectivament, perquè Armand Paco, com a regidor d'Urbanisme, de Territori i Medi Ambient, va ser convocat al matí a la Federació, per la Federació de Municipis de Catalunya, al Palau Robert de Barcelona, assistia a una xerrada que donava per càrrecs electes al conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, per explicar, per donar dades, per donar detalls sobre la situació de sequera i sobre les mesures que des del Departament de Medi Ambient s'han engegat. Val a dir que Armand Paco, abans de començar, ens mostrava la seva sorpresa perquè calculaven un centenar aproximadament a les persones assistents en aquesta trobada, cosa que, clar, que Catalunya té un miler de municipis, no diré que tots, però hi ha una bona part que tenen implicacions tant doncs, per deixar aigua del seu territori com per rebre-la. Per tant, doncs, relativa baixa assistència en aquesta trobada, potser també per les presses en la seva convocatòria. En qualsevol cas, aquestes mesures que doncs, explicava la Generalitat a l'Ajuntament de Sitges, que més o menys doncs, coincideixen en les que han pogut llegir en els mitjans de comunicació, perquè s'han anat explicant des de l'estudi del transvasament de l'Ebre, que serà el més ràpid, fins a les desaladores, fins al transport d'aigua per vaixell, etc. Però ens quedem també en un parell de detalls. Primera, Sitges sembla ser que no està en la fase d'excepcionalitat 2, de la que sí que està l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè Sitges no depèn de la conca de les aigües Ter Llobregat, sinó que està a la conca del Garraf, perquè depèn, teòricament, depèn del pantà de Foix. Això a la pràctica és una dependència falsa, perquè l'aigua de Boca sí que ve de Ter Llobregat, perquè el pantà de Foix només subministra el que són els regants, però el pantà de Foix està ple. I per tant, doncs, la Generalitat considera que aquí encara estem en la fase anterior a la d'excepcionalitat 2. Això vol dir que també, i al final del tall ens ho reconeixia el regidor, en cas que s'haguessin d'aplicar mesures extremes com talls d'aigua, arribarien primer aquestes mesures extremes a l'àrea metropolitana de Barcelona que en el cas concret de Sitges. Com a mínim, doncs, tenim aquesta informació. Més enllà d'això, doncs, que cal continuar extremant la necessitat doncs, de vigilar en la despesa d'aigua incontrolada, perquè doncs, les darreres pluges han pal·liat una miqueta, però evidentment no acaben amb la pesa. Sentim, si et sembla, doncs, aquesta explicació sobre la trobada que havien tingut en el matí el regidor Armand Paco amb d'altres regidors i d'altres alcaldes amb el conseller de Medi Ambient. Escoltem.
Aquest matí, bueno, hem estat convocats en el decurs d'aquesta setmana a assistir a una trobada que ha sigut endegada per la Federació de Municipis de Catalunya i que ha volgut recollir, lògicament, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Agència Catalana de l'Aigua, donat els últims aconteixements que s'estan produint en els temes de sequera. La veritat és que pels responsables municipals doncs han sigut bastant demostrativa l'explicació que ens han donat i el dossier que ens han lliurat dels episodis de sequera que estem vivint en aquests moments, i el conseller particularment, el senyor Francesc Baltasar, ha volgut doncs, deixar meridianament clar davant dels responsables municipals totes i cadascuna de les actuacions que s'estan fent per intentar, i aquest és l'objectiu final tant de la conselleria com de l'agència, no patir restriccions en el subministre d'aigua durant l'època d'estiu, i per descomptat intentar que aquesta no restricció s'allargui més enllà de la tardor. Així, a tret d'exemple i molt resumidament, si de cas després vostès ja podran visualitzar o si de cas els hi farem una còpia del que és aquest informe, sí que m'agradaria destacar quatre qüestions, no? Molt relacionades amb la Directiva Europea de l'Aigua. La primera és que hem d'anar cap a l'austeritat en el consum d'aigua. La segona, que hem d'anar cap a la reutilització de les aigües. La tercera, que hem d'aprofundir, valgui la redundància, en l'aprofitament dels aqüífers. I la darrera de totes, que el govern de la Generalitat de Catalunya, per evitar problemes de trasbassaments, aposta de manera decidida per la desalinització. Aquests quatre principis que estan en consonància amb la directiva marc de l'aigua, en aquests moments, i ens ho deia el conseller, És una llàstima que ens hagi agafat aquest període de sequera, perquè si això ens passa només amb un any de diferència, és a dir, en l'any 2009, segurament no estaríem parlant en els mateixos termes que estem parlant en aquests moments. Vol dir això que ben administrats l'aigua, els recursos hídrics que té Catalunya són suficients per nivell de població, pel consum humà, pel consum industrial i pel consum agrícola. Per tant, aquest és un missatge de tranquil·litat, no de manera immediata, però sí que és un missatge de tranquil·litat a futur. La segona qüestió relacionada amb aquells quatre punts bàsics que els comentava abans vol dir el següent. En relació al tema de les desaladores, tinguin en compte que en els propers 2-3 anys la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua, serà capaç de subministrar més de 200 hectòmetres cúbics procedents de la desalació de l'aigua de mar. La segona qüestió és que en els propers 3 anys, com a conseqüència de la regeneració d'aqüífers provocada per la reutilització de les aigües residuals, seran capaços d'injectar en els aqüífers més de 190 hectòmetres cúbics anuals. I la tercera, que és l'austeritat, ja en aquests moments, des del decret de sequera de l'any 2007, el 16 d'abril, els ciutadans de Catalunya han aconseguit reduir el consum d'aigua en un 8%, és a dir, gairebé 9 litres per habitant i dia. Per tant, així les coses, el que hem de fer i el que ens recomana el conseller és que insistir en aquestes polítiques totes elles que s'estan donant a terme. Vostès saben en aquests moments que la desaladora de Cunit està en procés de licitació, la desaladora de Tordera en la seva ampliació està en procés d'iniciar obres, la desaladora del Llobregat ja està en marxa i segurament s'ampliarà, que hi ha mesures coadjuvants en aquesta, com és l'habilitació de pous. En el cas de Sitges, nosaltres recuperarem els pous de la Mata i obrirem un altre pou a les Masuques, al Marmelladors. Per una altra banda, s'insisteix molt en el tema de la reutilització. És la primera vegada que l'aigua que surt de les plantes de tractament d'aigües residuals podrà ser reutilitzada. Això, que és una novetat a Catalunya, fa anys que s'està utilitzant en altres països. Ha sortit als mitjans de comunicació el tema de zones o d'estats dels Estats Units, com Arizona, per exemple, que són desèrtics, que fan servir precisament aquesta aigua. I finalment ens ha portat com a mesures extraordinàries, precisament per no tenir que produir talls de subministrament d'aigua, l'ha portada en vaixell, des de dos punts bàsicament, des de Carboneres a Almeria, la planta de tractament o de salinitzadora que hi ha a Carboneres a Almeria, i l'altra des de Marsella. Aquestes mesures ja estan implementades i s'espera que cap al 15 de maig pugui ser factible la primera arribada de vaixells que portaran aigua. La quantitat d'aigua que es portarà en vaixell està al voltant del 2,6 hectòmetres cúbics al mes, que s'injectaria directament a la zona que està patint més les conseqüències de la sequera, que és tot l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. I per tant, el missatge que ens ha donat és que hem de continuar amb aquest tipus d'actuacions, és a dir, tot el que sigui ploure en les properes setmanes, el que ens farà és anar retrasant doncs les mesures més restrictives, que serien el tall de subministre d'aigua, que de moment no s'ha produït, i sobretot el que sí es desprèn de l'informe que ens ha lliurat és que si totes aquestes mesures tiren endavant, segurament parlaríem d'episodis conflictius ja per la tardor, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, per tant que no arribaríem mai durant el període d'estiu, juny, juliol i agost. Si les coses des del punt de vista de la pluja milloren, doncs aconseguirien superar aquest episodi de sequera i segurament el primer ja semestre de l'any 2009, cap al mes de juny, si entra en funcionament la planta desaladora de la zona del port de Barcelona, segurament bona part dels problemes començarien a ser resolts. De tota aquesta informació que jo els he transmès així d'una manera ràpida, una vegada més tenen aquí el dossier que ens han lliurat a la seva disposició per poder-lo fullejar i agafar aquelles dades que els puguin resultar més interessants.
S'ha parlat de la possibilitat que ha sortit en alguns diaris de portar una canonada que vingui de l'Ebre cap a la zona de Garraf al Penedès?
Sí, en aquests moments hi ha dues hipòtesis que es contemplen. Aquesta que dieu vosaltres, és a dir, subministrar aigua des de Tarragona, des dels regants de Tarragona, fent els passos o les instal·lacions corresponents, i l'altra, i més conflictiva, que també s'ha comentat, que és la del Segre. És a dir, la del Segre no està descartada perquè ajudaria a resoldre doncs el problema de sequera que tenim. Per tant, l'explicació que es dona és que en aquests moments hi ha totes les opcions obertes, que l'objectiu final és no tenir restriccions en el subministre d'aigua i que per no tenir restriccions en el subministre d'aigua es faran servir tots i cadascun dels elements dels sistemes disponibles en aquests moments. Recuperació d'aqüífers, vol dir més pous, desaladores, portada en vaixell i fins i tot s'ha parlat amb Renfe per veure si es podia fer transport d'aigua amb tren. És a dir, totes i cadascuna de les possibilitats estan obertes i tot dependrà una mica a veure aquesta setmana el que plou o deixa de ploure i les properes setmanes.
L'Ajuntament de Sitges ha empès alguna acció contra doncs, un ús il·lícit que contradigui el decret de sequera que s'ha dit a
la bueno, la primera qüestió que jo també he quedat sorprès, paradoxalment el decret de sequera i sobretot l'excepcionalitat 2 a la nostra comarca no ens agafa. Ens agafa l'excepcionalitat per dèficit de pluviometria. Per tant, nosaltres, malgrat no estar la situació que està en altres d'altres viles, ciutats i pobles de Catalunya, encara tenim un marge de maniobra. Ara bé, hem de ser igualment responsables, per descomptat. La pregunta en concret que em feia vosaltres, per nosaltres és difícil, i no enganyaré a ningú, de controlar comportaments incívics. El que hem fet és una campanya informativa a diferents mitjans de comunicació, reforçant els missatges que, per altra banda, està donant la Generalitat de Catalunya i que suposo que és prou conegut per qualsevol ciutadà. La segona és tenir una trobada amb el Gremi d'Hostaleria de Sitges per consensuar mesures que ells poden implantar en els seus establiments, parlo d'hotels, parlo de bars, parlo de restaurants. I la tercera és, a nivell de l'administració local, de l'Ajuntament de Sitges, doncs, evidentment, donar instruccions per dir que el rec s'ha de posar al mínim possible per mantenir la capa vegetal dels jardins públics. Evidentment, l'aigua, les dutxes d'aquest estiu, ni parlar-ne, no anirem a dutxar-nos a la platja quan resulta que tenim sequera, i intentar doncs, que la gent faci un responsable. Evidentment, si nosaltres detectem que hi ha comportaments que van contra aquestes prescripcions que està donant la Generalitat de Catalunya, doncs el decret de sequera ens habilita perfectament per imposar les sancions.
El fet que no estiguem, quan heu comentat que també sorprenia, que no estiguem sí. En el període d'excepcionalitat 2, què heu conegut, els aqüífers?
Els aqüífers que tenim i sobretot el pantà del Foix. Nosaltres en aquests moments el pantà del Foix és el que sempre està amb més capacitat, té una capacitat de 3,5 hectòmetres cúbics, no és massa gran, però bueno, les pluges que hi ha hagut en els últims mesos doncs han fet fins i tot que serveixi per regar camps, per regar d'altres coses. Bueno, de moment,
però el pantà del Foix no està a la xarxa.
No està a la xarxa, no. Ara què faran? Una actuació important que és la desaladora de Cunit, no? És a dir, Sitges és, i la comarca del Garraf en general és la cua de dues conques importants de subministre d'aigua. Per un costat l'aigua de Terç Llobregat i per un altre la del Camp de Tarragona, la de Tarragona. Per tant, col·locada aquesta desaladora a Cunit ens garanteix tant per aigua de Terç Llobregat com per la zona de Tarragona un subministre d'aigua en cas de problemes de sequera. Això vol dir que és una planta que en principi està pensada per funcionar i donar 20 hectòmetres cúbics per any, però que pot ser ampliada fins a 60. Això què vol dir? Que la nostra comarca, en el moment que estigui a ple funcionament aquesta desaladora, no ha de patir, independentment de que plogui més o menys, problemes d'aigua. Això és molt important perquè lògicament som una zona turística. Si això es va reproduint a la zona del Barcelonès i sobretot a la zona de Girona amb la planta de Tordera, doncs automàticament tindrem 200 hectòmetres cúbics anuals d'aigua disponible del mar. Tingueu en compte que la capacitat o el consum d'aigua en aquests moments de tota Catalunya està al voltant dels 495 hectòmetres cúbics any. Per tant, si en tenim 200 només procedents de desaladora, vol dir que el 50% de l'aigua que consumim la tenim assegurada. L'altre 50% dependria del règim de pluges. Això és un salt molt important, perquè ara tot el que tenim, o jo diria que el 80% del que tenim és del que cau del cel. Per tant, és un risc. Cada vegada és més risc. Per què? Perquè està canviant el règim de pluges, cada vegada plou menys, cada vegada fa més calor, cada vegada som més gent. És a dir, en 4 a 5 anys hem passat dels 6 milions famosos a 7,5 milions de catalans. Vull dir, s'ha augmentat la població en 1,5 milions. Per tant, si l'embassament és el mateix i l'aigua que cau encara és menor, però hi ha més població, vol dir que en consumim més. Malgrat tot, siguem més catalans, el consum d'aigua l'hem reduït. Vol dir que la gent està fent un esforç a casa seva, està intentant consumir menys aigua. Ara, no ens podem fiar de que el règim de pluges canviï i que el període de sequera s'acabi, sinó que hem de prendre d'altres mesures, i aquestes mesures són les que us he explicat, que entre ajuntaments i Generalitat estem tirant endavant.
En qualsevol cas, si hi haguessin d'haver talls, aquestes serien a la tardor.
Sí.
I els talls, evidentment, començarien per la zona metropolitana i aquí ens arribarien més tard.
Correcte, correcte. Ara, una de les mesures, a part d'aquesta, és intentar doncs, que la pressió de l'aigua disminuir-la. És a dir, en lloc de que surti amb més força, sortirà amb menys força, vol dir que així també en gastes menys. I, com sempre, doncs, intentar que no hi hagi restriccions o talls en el subministre. Veurem com evoluciona la climatologia, a veure si tenim més pluges, i intentar doncs, que no hi hagi mai un tall d'aigua com a conseqüència d'això.
11 i 50 minuts del matí, el balanç de la reunió que, entre altres, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sitges, Armán Paco, van mantenir fa uns dies a la Generalitat per parlar de la qüestió de la sequera i de com entomar-la a partir d'ara. El que ens toca més de prop, doncs de moment ja ho saben, ni dutxes a les platges, ni la qüestió del recte dels jardins, etc, etc, etc. Tot això en la prèvia del ple municipal que tindrà lloc avui a partir de les 7 de la tarda, demà us ho comentarem, però seguim endavant. No va ser l'única roda de premsa del divendres, perquè una hora abans la gent de la Jove de Sitges en convocava una també per presentar els actes commemoratius del seu 15è aniversari.